A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, podem començar pel titular. El titular podria ser que l'hospital afronta canvis. Això sempre crida l'atenció. L'hospital afronta canvis i l'hospital afronta un aniversari important. L'any que ve, l'hospital de Sant Joan Baptista de Sitges farà 700 anys. 7 segles. 7. Que són molts. A veure, per parlar de tot això, per parlar d'aquest aniversari, però sobretot per una miqueta contextualitzar aquests canvis que afronta la institució més antiga de Sitges, que estava abans que l'Ajuntament, tenim l'administrador de l'hospital. Jordi Sans, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Sans és administrador des de... Octubre del 2022. Et vas convertir en administrador després d'aquella situació que per estatuts va fer que Mireia Rossell no pogués continuar d'administradora perquè doncs, hi havia una situació que ho impedia.
Sí, nosaltres a l'hospital, el patronat té de tenir el poder repartit entre polítics i no polítics. Llavors, als nostres estatuts hi ha una norma que fica que no poden ser funcionaris els administradors. La Mireia ara és funcionària. Però aquesta norma no està ben redactada als estatuts perquè l'esperit és que no fossin treballadors de l'Ajuntament. Perquè això és el que trencaria l'equilibri entre els polítics de l'Ajuntament i els no polítics. Llavors, quan va entrar la Mireia, tothom considerava que la norma era que era treballador de l'Ajuntament i que ella podia ser, però al revisar-ho es va veure que no i ella va tenir de plegar perquè no ho complia. Això és un tema que s'haurà de modificar perquè no és correcte excluir els funcionaris. Segurament un bomber podria ser un bon administrador, un doctor de la Seguretat Social i com això no és just excloure tanta gent d'un càrrec.
Per tant, això és un dels canvis que en el futur s'hauran d'entomar, però aquesta situació, aquest canvi sobtat, va motivar la necessitat que algú agafés el càrrec d'administrador. I Jordi Sans feia això.
Sí, jo feia uns 3-4 mesos que havia entrat de patró, justament perquè tinc molt bona relació amb la Mireia Rossell des de que som molt petits, per ajudar. Jo havia entrat per ajudar-la a ella com a administradora. Llavors, al donar-se aquesta situació i al haver-hi aquest buit i estar els altres, tots els patrons agafats, la manera de que la Mireia, que al final l'havien triat amb unanimitat, era que algú dels patrons passés a administrador. I dels que estàvem, el que complia millors condicions era jo. Uh-huh. I aquest va ser... Per això vaig entrar jo, una mica així, com de sorpresa.
I et trobes un hospital, primer desconegut per tu.
Sí.
Això ja m'ho has manifestat abans.
Sí.
I, per tant, amb la necessitat d'entendre una mica més a fons la institució. De fet, amb en Jordi vam contactar en el seu dia perquè doncs vingués una miqueta a explicar la situació en la que s'havia trobat l'hospital i ens va demanar un temps que al final doncs, s'ha anat allargant també per necessitat i ara ens ho explicarà per poder explicar. I per altra banda, doncs, et trobes també amb la necessitat d'entomar canvis en la institució.
Sí, en seguida que entrem veiem que la residència necessitaria un impuls i està una miqueta més ben dirigida. Fins aquell moment nosaltres teníem un director de la fundació que s'ocupava del tronc de la nostra fundació, que és la residència, i de les dues branques, que són el celler i la branca patrimonial. I nosaltres vam voler apostar per agafar una persona que fos especialista i amb molta experiència en el sector de les residències, que va ser el director que tenim actualment, que es diu Moisés Sumoy.
Uh-huh. Per tant, el primer que vau fer va ser col·locar un cap visible per dirigir la residència en una persona amb experiència en el sector.
Sí, i ara, passat aquest temps, va ser una decisió molt correcta, perquè ell, per començar, m'ha anat informant a mi i he anat aprenent de tot això, com la gent del celler, l'Alba, el Sergi i la Susana m'han anat ensenyant d'això, i he anat aprenent i veient les problemàtiques actuals que té aquest sector de les residències.
A veure, residència, per tant, entrem ja de sí. Cap en el primer, que probablement és el El factor més important de la fundació de l'hospital, perquè bàsicament la tasca assistencial és la capdavantera i és un dels motius d'existència d'aquesta fundació en el seu dia del Llegat Llop. O sigui, sí, que en el fons tot ve relacionat. La residència que sortia d'una pandèmia...
Sí.
Però que, bé, no tothom estava content amb com funcionava.
Sí, sí, ja nosaltres, clar, venim ja tot un històric, des de que es passa a ser residència, tot ha anat canviant molt. Primer hi havia les monges, van deixar anar, s'ha anat professionalitzant tot i ha arribat ara a un punt que es tenia de donar, d'estructurar tot més com una residència privada dins una fundació, per poder donar millor servei als nostres residents. A més, amb això, que és el que hem anat aprenent, els de la, tenim una problemàtica molt gran a les residències, no només a les nostres, sinó a totes, que és el grau de dependència dels nostres residents. Des del Covid, aquest grau de dependència ha anat en un gran augment. Això ens ha plantejat molts problemes, que és el que hem intentat resoldre. Aquests problemes són que necessitem una atenció molt més centrada a les persones, que els cuidadors que tracten els nostres residents els han de conèixer i les seves problemàtiques. També ens ha portat problemes de comunicació amb les famílies, perquè al ser els residents no poder-se comunicar tan directament, no tots, però una gran majoria, i això va en augment. I després també un augment de costos. S'han d'augmentar els ràtios de cuidadors, les cures són molt més grans, es necessita més temps. Totes aquestes problemàtiques existeixen ara, ja et dic, a totes les residències i a la nostra. I això aquest any ho hem anat veient a partir del mig any. Tot i que només entrar al Moisès ja va començar a fer moltes millores a la residència. Es va reorganitzar tot el tema del treball de coordinació, es va modificar el protocol de medicació, el protocol d'acollida... Tot això ve molt derivat d'això que us dic jo, de l'augment de la dependència dels residents.
D'acord. Tot i que en alguna ocasió, en aquesta casa, hem rebut alguna queixa de famílies que tenien persones ingressades a la residència, residents a la residència. Aquestes queixes també arribaven a la residència?
Sí, sí. Bàsicament, sí que arribaven a la residència, a direcció, i també amb els patrons o a mi, perquè és una de les nostres funcions és rebre aquestes queixes dels veïns. Al final som representants veïnals, els patrons, no polítics. Llavors sí, sabem que és això. Gran part, sobretot, era a vegades perquè nosaltres treballàvem amb uns torns de treball que respectaven els caps de setmana i els festius dels treballadors, que és quan hi ha més visites. Llavors, tot i que nosaltres sí que teníem tota la informació i tot el coneixement dels temes dels residents, els familiars, quan anaven els caps de setmana, que és quan hi ha més visites o els festius, normalment el treballador que hi havia allà no era la persona de referència del seu familiar. I això és una de les problemàtiques que ens hem trobat, que aquest any, bueno, ara començaments d'any, suposo que després en parlarem, hem volgut modificar.
Per tant, la manera de corregir aquests problemes que podien ser de comunicació, però també podien ser de tracte amb els residents?
Bueno, si no tens la persona de referència que et té tota la setmana, pues a vegades pot ser que sí, que la mateixa cura no la fan igual les dues persones. Si la cura que et fa una persona de dilluns a divendres, que és la que està més amb tu, la fa bé, pot ser que el cap de setmana no estigui tan bé. Però bueno, això ja et dic, s'ha corregit i tampoc no és que es facin malament les coses, sinó que cada persona és un món i cada persona necessita unes coses molt concretes. I això, i saber aquestes coses, un professional de la residència només les acaba sabent amb el temps i amb l'estona que està amb aquesta persona.
Ara fa unes setmanes, també, uns mesos, de fet, l'Eco de Sitges publicava una carta de la presidenta del comitè d'empresa queixant-se que no s'estaven complint els pactes amb els que s'havia, que s'havien arribat amb la Fundació. D'aquesta carta no em va haver més, diguem, més repercussió pública, però entenc que en quina situació ara mateix està la situació també amb els treballadors, o quines mesures s'han pres que també afecten en els treballadors a la Fundació, a l'hospital?
Vale, sí, nosaltres, ja et dic, després d'analitzar la situació de la residència, ens trobem amb dos temes que considerem claus. Una és aquesta dels torns, que ens genera aquests problemes de comunicació i d'atenció que afecten els familiars i els residents. I també ens afecta això perquè nosaltres, al no cobrir els festius, ens trobàvem amb problemes a vegades de cobrir, de que vinguessin els professionals a treballar aquests dies. Uh-huh. Mai greus, perquè sempre al final es cobreixen, però organitzativament és un problema, tant pels directius com pels coordinadors. I després, l'altre problema que ens trobàvem nosaltres era el de la cobertura de les baixes. Nosaltres, per raons històriques, es cobria el 100% de les baixes de tots els treballadors. Això, amb el pas dels anys, s'ha anat fent que el percentatge de baixes hagi anat augmentant any rere any. Fins aquest any vam arribar a estar al 17%. Perquè us feu una idea, és quasi el triple del sector, que és el 6%. Llavors, això també ens no facilitava que els residents tinguessin el millor tracte. A l'haver-hi tanta rotació de personal, passava el mateix que us he dit abans amb els caps de setmana. Pues hi havia dies que la persona era més fàcil que la persona que coneixia el resident estigués de baixa, i la persona que ho suplia no feia les coses tan bé com la persona que el tractava dia a dia. Això també ens portava un greu impacte econòmic, perquè una cosa és amb un 6% cobrir el 100% de les baixes, i una altra és amb el 17%. Clar, és un volum de baixes econòmicament molt, molt gran. I llavors, ja a partir del juny de l'any passat, van començar a treballar per modificar aquestes dues coses sobre els treballadors. O sigui, establir un torn que fos regular, podria ser un torn com 6-2, que és la primera cosa que nosaltres vam oferir al comitè. Després es va acabar pactant un torn que és 7 dies treballats 2, 7 dies treballats 2 i 7 dies treballats 3. Uh-huh. Això és tot, totes aquestes modificacions que van fer ja s'han pactat i s'han firmat amb els treballadors, que al final ho van sotmetre a una assemblea i es va decidir. També això, nosaltres també teníem un tema d'igualtat laboral. Hi havia treballadors amb unes condicions millors que altres. Llavors, aplicar aquest torn ens soluciona el tema d'atenció cap als residents, el tema aquest d'organitzatiu dels caps de setmana i si festius, i trobar la igualtat. Llavors, l'altra modificació va ser a canvi d'altres prestacions. O sigui, l'objectiu ha sigut no bonificar les baixes, sinó que nosaltres el que hem buscat és compensar econòmicament quan hi hagi un número de baixes molt baixa a tots els treballadors de la Fundació, que això també ja s'ha pactat i s'ha firmat. Perquè nosaltres obrim aquí un procés de reforma laboral i es pacta amb els sindicats i arribem a uns pactes i es firmen, i això s'ha començat a aplicar l'1 de gener.
D'acord, és a dir, s'ha arribat a un acord amb els sindicats que modifica de manera substancial les condicions de treball que tenien fins ara.
Sí. La veritat és que estem molt contents perquè s'ha pogut negociar. No ho teníem clar perquè, per exemple, l'exemple que has donat tu de la carta és nosaltres durant tot aquest any, abans de prendre la decisió de fer la modificació substancial, perquè és un tema que podria haver acabat a treball, vam intentar impulsar petites modificacions, cobrir els festius, ficar-los dins el calendari, però tot sempre ha sigut, hem tingut un xoc bastant frontal amb el comitè d'empresa. Però curiosament, ara que s'ha plantejat això d'aquesta forma, sí que s'ha pogut negociar i tot ha anat sortint bé i s'ha pogut negociar. És veritat que ara els treballadors que no estan d'acord, al ser una modificació substancial, tenen dret a acollir-se i a cobrar una indemnització i cobrar l'atur. Llavors sí que hi ha hagut treballadors que han marxat, però és que estan totalment amb el seu dret perquè és una mesura legal que hi ha per protecció cap a ells.
Per tant, hi ha hagut en aquest sentit un canvi de treballadors a la residència.
Sí, sí, s'han tingut de fer esforços, hi havia gent que tenia vacances, se'ls ha tingut de demanar per cobrir, però sí, ara nosaltres, tot i treure aquestes dos avantatges que tenien, bueno, els torns només tenien avantatge uns quants treballadors, eh? Però tot i això nosaltres tenim moltes avantatges que no tenen en aquest sector els treballadors amb la mateixa categoria.
D'acord.
Nosaltres tenen un complement al sou que això no se'ls hi ha tocat, després ara tindran una bonificació si baixem el número de baixes, després hi ha també la primera baixa, nosaltres els hi bonifiquem, són les petites negociacions, però són avantatges que tenen. Després nosaltres, la nostra residència, té un ràtio de treballadors sobre pacients més baixa. No, perdó, tenen millor ràtio que les residències de... Sí, al revés. I això els treballadors, que jo he parlat amb ells, ho agraeixen també. No tenir, cada treballador d'ocupar-se de tants residents.
D'acord. Per tant, heu fet uns canvis amb la voluntat de, entenc, per una banda millorar l'atenció i per una altra banda rebaixar la despesa.
Sí, 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 sí. Sempre el nostre objectiu de les dues modificacions més grans sempre ha sigut que millorar l'atenció cap als residents. Amb els torns aconseguirem que tinguin una persona centrada en cada resident, molt més estable del que era fins ara, i amb les baixes també aconseguirem reduir el número de baixes, millora molt l'atenció cap als residents. I aquest segon punt òbviament també millora molt la situació econòmica de la Fundació.
D'aquesta manera s'espera que pugui millorar en les, o que fins i tot que les famílies i els residents evidentment puguin notar una millora tant en l'atenció com en la mateixa cura que té la residència dels residents en les properes setmanes o mesos?
Sí, sí, això jo crec que ara nosaltres durant el gener acabarem de perfilar la plantilla i de quadrar quins seran tots els responsables, però sí, això ha de ser immediat, quasi. Suposo, jo calculem que a finals de gener ja estarà tot estabilitzat i es començarà a millorar progressivament, però es començarà a millorar automàticament.
D'acord, que es notarà ràpidament, sí, aquesta millora a partir dels canvis que es van posar en marxa en el darrer trimestre de l'any passat.
Sí, 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 independentment de totes aquestes, durant tot l'any igualment s'han anat fent bastantes millores. Aquest últim any, per dir algunes, s'ha millorat el sistema d'etiquetatge, vam tenir la sortida del doctor Duran,
que se li va fer un homenatge.
Sí, 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 s'ha contractat una metgessa i s'ha incorporat també gent a infermeria, s'ha comprat nou equipament, butaques, una grua, també degut a aquest tema de la dependència s'estan canviant tots els timbres de les habitacions, els arranjaments de les habitacions, s'estan ficant proteccions a les parets, s'estan ampliant les mides dels llits, i pues sí, independent, s'han fet moltes altres coses a part d'això.
És a dir, que s'ha fet molta millora a la part de residència.
Sí.
Que és, entenc, la que més us ha preocupat durant aquest any i escaig que estàs d'administrador.
Sí, sí, home, bàsicament la nostra funció és treballar per la residència. Tant el celler amb la producció de les malvasies, que ve donat amb un llegat que ens va portar propietats, que ens dona rendiment, com la part patrimonial, els seus objectius finals són portar recursos cap a la residència.
Doncs entrem en aquestes dues potes una miqueta per la part sobre. Per una banda, la part patrimonial. La part patrimonial és la gestió del patrimoni immobiliari que té l'hospital,
sí,
bàsicament.
Sí, sí.
Una part patrimonial que, clar, l'hospital tenia moltes propietats.
Sí, bueno, tenia i té,
I
moltes,
té
propietats.
Moltes propietats.
Sí, té moltes propietats. Nosaltres, l'últim any, és veritat que s'han vengut dos propietats, però era perquè no tenien ús. Estaven en situació de runa i nosaltres necessitàvem els diners per impulsar tots aquests canvis i per poder planificar aquesta reforma laboral que estem fent. Perquè, com us he dit, hi ha treballadors que s'han acollit i tenen una indemnització i necessitàvem tenir aquests diners. S'han venut un edifici al carrer Tacó i un a Sant Benet. però els dos no hi havia residents ni no hi havia gent vivint, eren edificis en runes. Tot i això, nosaltres tenim un control de la Generalitat, del Protectorat de la Generalitat, que fa que qualsevol venda sigui molt laboriosa. O sigui, crec que la venda d'aquests dos edificis ha estat 3 anys o 4 per arribar-se a fer.
Déu-n'hi-do.
Sí, i al començament també hi havia l'edifici de l'Eco del carrer Bonaire, amb aquests dos. Però això, l'Ajuntament ens va demanar que operéssim perquè es volia catalogar l'edifici.
D'acord, que està, està en procés, perquè de fet el catàleg encara no ha estat aprovat.
No ha estat aprovat, però sabem que està catalogat ja, i l'Ajuntament ja ens va dir que si volíem vendre'l, que podíem fer-ho. Que no sé si es vendrà o buscarem una permuta, tot depèn una mica de la situació econòmica com evoluciona.
D'acord, però no s'ha pres encara cap decisió de què passarà amb aquest... amb l'edifici històric, edifici de l'antiga redacció i impremta de l'Eco.
No, no, encara no. S'ha de... Bueno, nosaltres, ja et dic, els nostres estatuts fica clarament que la gestió patrimonial és per beneficiar els residents i la residència. Llavors, mirarem què val, què es pot fer i si això, quina és la manera que reverteixi cap a la residència millor.
D'acord. Doncs aquesta part patrimonial que sempre ha estat en marxa, que té petites vendes però sobretot té molts ingressos a partir de lloguers, oi?
Sí, sí, sí.
Que és el que dona també un benefici suplementari per la residència, que és l'objectiu fundacional d'aquesta part.
Sí, sí, per exemple, que nosaltres tinguem un ratio millor que altres residències és gràcies a que ens ho podem permetre pel patrimoni. Si anéssim només a un model de negoci que només inclús la residència, pues no ens podríem permetre tenir tants professionals com els que tenim.
D'acord, queda clar. I l'altra part és la Malvasia.
Sí.
Fa uns anys es va impulsar el centre d'interpretació de la Malvasia. Hi ha moltíssimes coses, moltíssimes activitats al llarg de l'any. En aquest estudi passa sovint l'Alba Gràcia, sí, doncs, per explicar-les. Com està el tema de la Malvasia?
Pues la Malvasia... Aviam, nosaltres aquest any també hem fet moltes coses. S'ha reestructurat tot el tema comercial de la Malvasia... tenim un nou distribuïdor ara aquí que es diu Feten Wines, s'han revisat tots els preus, tots els productes i també s'ha reduït molt la gestió comercial, perquè és veritat que quan s'obre el cim, tot i haver-hi el Covid, es vol potenciar molt i es fa molta gestió comercial que ara jo personalment no trobo tan necessària. Pues la idea que tenim ara és, nosaltres al cim tenim una botiga, potenciar aquesta botiga, que la gent la conegui, perquè molta gent no la coneix, que vinguin a comprar, que ens ajudin, que tinguin clar que si ens compren el vi és una cosa beneficiosa pel residenci i la residència. Llavors, aquest és el pas que volem fer, que és donar a conèixer els nostres productes de l'hospital, diferenciar-los i promoure que la gent del poble se'ls faci seus. Al final, la Malvasia... és una característica única del poble. És un tipus de raïm que porta el nom de Sitges i és un tipus de raïm que gràcies a que va haver-hi un llegat que acompanyava el manteniment de la Malvasia i una part patrimonial molt important, s'ha pogut mantenir. És una cosa única ja... Crec que no hi ha cap altre raïm que porti el nom d'un poble associat.
Correcte. Ni hi ha cap altra situació com la d'això, com la del manteniment d'unes vinyes a canvi que...
Sí, sí.
Això sí. Del llegat Llopis, que figura als llibres d'història per alguna cosa.
Sí, sí. Sí, sí, nosaltres en som molt conscients i aquest any mateix, perquè corríem risc de que es fessin malbé per culpa dels ports senglars, s'ha ballat la... tota la vinya que hi ha aigua dolç.
D'acord, que això també té un cost, evidentment.
Sí, sí, però bueno, al final ens produeix raïm i això hi haurà un retorn. Ens costarà 2 o 3 anys recuperar-ho, però era necessari perquè els ports senglars, i més aquests anys que hi ha sequera, acaben fent forats per intentar menjar les arrels i podrien arribar a matar els ceps.
D'acord, que això s'havia dit alguna vegada, que algun any em sembla que no hi ha hagut gairebé collita d'aigua dolç.
No, els dos últims anys no hi ha hagut collita. I crec que fa 3 va haver-hi una pedregada. I aquest any, tot i ballar-ho, també hi ha hagut molt poca producció per culpa de la sequera.
D'acord.
Sí, sí, és un raïm molt adequat per la sequera, però sí, tot però i clar, això...
La sequera extrema, sí, sí. No hi ha raïm que la salvi. Per tant, anava a dir... Què coneixies de l'hospital, Jordi, abans de ficar-t'hi?
Bueno, pues de petit m'havien atès, jo treballo molt a prop d'allà, que hi havia la residència i poca cosa
més.
Bueno, tinc molta amistat amb l'Anna Baqués, sabia que es feia la malvasia, que el seu avi ho feia i ella també va estar un temps fent-ho. Però poca cosa més. Jo, per exemple, la part patrimonial que fos tan gran no la sabia. M'ha sorprès. Tampoc sabia que nosaltres mantenim la malvasia perquè una tercera part de les possessions que tenim venen donades d'aquest llegat. Llavors la malvasia ens interessa i és un tresor que hem de mantenir, però també ens aporta uns diners molt grans.
Perquè la malvasia, en el fons, no deixa de ser també un instrument per mantenir la residència.
Sí, sí, clar, si nosaltres deixéssim de fer malvasia, perdríem una part molt gran del patrimoni i deixaríem de tenir un ingrés molt important econòmicament. Llavors, tot i que a vegades la producció en si de la malvasia no acabi de sortir econòmicament, tot el llegat que ve associat amb ella sí que aporta un volum econòmic molt gran. Llavors, per això dic que és molt important que la gent de Sitges ho sàpiga, això. Nosaltres fem malvasia perquè això aporta diners. I si la venem nosaltres, doncs aquests diners reverteixen directament a la residència d'una forma molt més gran que si no la venem nosaltres directament o si passa, i per suposat, si no és la malvasia de l'hospital.
D'acord, això queda molt clar. I tot això que ens ha explicat en Jordi Sans, a través d'un patronat de la Fundació, un patronat que està presidit per l'alcaldessa...
Sí.
Que té diversos patrons, una part de patrons polítics i una part de patrons veïnals,
sí.
I que aquests patrons veïnals, bé, els polítics són els que anomenen el ple, i sí. Ja està, escollits entre els regidors a cada legislatura.
Sí, bueno, en veritat el regidor de govern és el regidor de benestar.
D'acord, és a dir, aquest ja queda clar, l'oposició sí. També hi té representació.
Sí. Sí, aquest sí que el trien ells.
Cal tria el ple municipal, i per altra banda uns patrons veïnals que estan per amor a l'art.
Sí, sí.
I com que... l'administrador.
Sí, sí, però bueno, ara... Precisament totes aquestes reformes, tot el que s'ha pogut fer és gràcies als professionals que tenim i a l'equip de patrones que tenim, perquè ara precisament no són patrons sinó són patrones veïnals.
Exacte, perquè en Jordi havia estat patró, però ara en aquest canvi ell porta l'administració d'un patronat veïnal femení.
Sí, sí, tenim l'Anna Grimau, la Judit Miró i la Mireia Rossell. I la veritat és que estic molt ben acompanyat i em foten molta canya i fan molta feina. Ja estic molt content perquè realment hi ha molta feina a fer i hi ha moltes tecles que tocar, hi ha moltes relacions per parlar amb les famílies, moltes coses que s'han de fer, i que aquesta gent estigui implicada ens porta a conèixer moltes més coses. Coneixen treballadors, residents, familiars, està molt bé.
I qui ens escolti es preguntarà, compensa fer aquesta feinada per amor a l'art amb la responsabilitat que comporta?
Sí, bueno, això sí que parlo per mi. Per mi sí. Sí, fer una cosa pel poble on vius i veure que les coses com estan anant van millorant, sí que em compensa. Jo estic personalment molt content. També de conèixer excel·lents professionals, de conèixer la història de la residència, del tema de la malvasia. Sí, a mi sí que m'aporta molt.
Aporta,
sí.
Però clar, també entenc que preocupa, i més doncs, davant de tot el que ens has explicat, els problemes amb la residència, els problemes amb les famílies, que al final acabes tractant amb persones.
Sí, sí, però bueno, si jo m'he reunit amb familiars aquest any i tot, és que jo ho valoro, si que la gent em vingui a dir el que veuen, sinó també nosaltres... dediquem unes hores a la setmana, tampoc podríem veure la realitat que hi ha a la Fundació, o si hi ha problemes també és una manera de veure-ho. Precisament, que se m'ha passat abans quan parlàvem, nosaltres tenim un email que es diu patronatfundació@hospitaldesitges.cat per si els familiars o els veïns de Sitges volen fer una consulta directament al patronat.
D'acord.
Si és un tema de la residència, és millor que es dirigeixin directament a la residència, però si és una consulta o parlar de qualsevol tema, tenim aquest email que dic que és patronat Fundació Arroba Hospital de Sitges.
Tot junt? O amb punts pel mig?
Sí, no, tot junt, tot seguit.
Patronat Fundació Arroba Hospital de Sitges.cat.
Sí.
Aquest és el correu electrònic posat a disposició de les famílies i també dels veïns per adreçar-se directament al patronat per si hi hagués alguna cosa, diguem, més de caràcter general que no sigui específica de gestió,
sí,
que evidentment
sí,
les específiques de gestió s'han d'adreçar directament també als professionals de la residència.
Sí, sí, per exemple, per saber com t'has d'apuntar o a la llista d'espera o com s'accedeix, això està tot, hi ha tot un protocol que nosaltres no intervenim, és directament una informació que han de donar la direcció.
Però en canvi, si hi ha alguna incidència que s'entengui, que dius, ostres, això potser millor que ho sàpiguen els de dalt, doncs hi ha un correu.
Sí, hi ha el correu. També et dic que les patrones són persones molt conegudes del poble i normalment
i molt
la
accessibles.
Gent directament són accessibles i es dirigeix la gent directament.
Va, una darrera, és més complexa dirigir això a una empresa?
És una empresa, des del meu punt de vista, és més complexa.
És més complexa.
Sí, perquè aquí, al final, jo tinc un director financer, un responsable del CIM, tinc unes persones qualificades que són els que realment dirigeixen. Jo els superviso i els intento donar unes directrius. Bueno, jo i el patronat. Uh-huh. Llavors, és més complexa una empresa perquè hi dedico 10 vegades més hores.
Ah, evidentment. La jornada laboral, que és el que toca. Jordi Sans, administrador de l'Hospital de Sant Joan Baptista, moltíssimes gràcies. Per aquesta estoneta, per aquestes explicacions i molta sort amb tots aquests canvis que heu implementat en el darrer any.
Molt bé, moltes gràcies.
I a tots vostès, ho deixem aquí, són les 12. Moltíssimes gràcies, com sempre, per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.